Igualment. Barça va guanyar ahir 0-2. Hansi Flick molt content per l'actitud dels jugadors.
For Racing Santander was maybe one of the biggest game.
Per al Racing era un dels partits més grans dels últims anys i per a nosaltres també era important. Volíem guanyar avui després d'aconseguir la Supercopa. Aquests partits no els guanyes pel teu nom, els guanyes per la teva actitud. I això és el que m'agrada del meu equip. Hem fet un partit seriós amb l'actitud i la mentalitat adequada. El Racing ho ha fet molt bé. És un bon equip. Els hi desitjo molta sort per la temporada. Esperem que ens retrobem en uns mesos a la Lliga.
Maybe, and so we're looking for that.
Ferran Torres, que va marcar el primer gol, com us hem explicat, va reconèixer que la eliminació del Madrid els havia ajudat.
Lo del Madrid ayer es sorprendente, pero a nosotros nos ha servido pues para hoy salir mucho más enchufados, sin regalar nada y bueno, hemos conseguido la victoria, que creo que al final es lo importante.
Un Ferran Torres que estaba orgullós per haver portat el braçalet de capitán del Barça.
Para mí es un orgullo ser el capitán de uno de los mejores clubes del mundo con tanta historia. Y bueno, pues estrenarse con gol también ha sido algo especial.
Hansi Flick va alinear un equip amb molts titulars, barrejats amb algun futbolista que té pocs minuts, sobretot al mig del camp. Vam veure titulars a Marc Bernal, a Marc Casado. Cubarsí i Casado parlaven del partit.
Sí, espectacular. Sí que ha sigut potser un fallo meu allà dalt que haig de millorar, però de darrere sempre va bé, doncs, si algun cop no estàs del tot acertat, doncs tenir un porter que també t'ajudi des de darrere.
És increïble aquest tio. Ho parlem, que sempre ens dona punts en partits de Lliga i avui doncs quasi ens dona una eliminatòria. Què dir, doncs portaràs per mi ara mateix el millor del món i bueno, no hi ha res més a dir, ja ho veu tothom.
Parlen Cubarsí i Casado de Joan Garcia, que amb 0-1 va aturar un 1 contra 1, que si veus la imatge des de darrere t'adones que té mèrit. Perquè el tio tapa, té molta envergadura, Joan Garcia, perquè és alt i braços llargs, que és que para la pilota amb la mà esquerra.
Aturada a l'inici, semblava que l'havia tirat al cos i no, treu la mà, i sobretot, el que ressaltaven també és que la mà no es mou. O sigui, que t'està xutant un tio, tens la mà i t'aguanta, no te la tira cap enrere. És un tros de porter d'aquests que jo crec que necessitava el Barça. Tenim un molt bon porter, però tenim un porter que et guanya, que et dona opcions de guanyar títols,
És que la gran diferència... La temporada passada va ser extraordinària, sí. Però la gran diferència, o sigui, on el Barça acaba de completar una plantilla que per molts anys, és la porteria. O sigui, jo crec que és el millor fitxatge del Barça, o sigui, ara no vull ser grandiloquent, però segurament de l'última dècada.
Perquè, és que ara tenim molts, més... perquè Rafinha on el fiques?
Sí, no. Claro. Però,
va 3 anys, Rafinha només.
Però amb les circumstàncies que està el Barça, sense poder gastar-se un duro, perquè la temporada passada, la inversió que va fer, bueno, aquesta temporada, perdó, aquest estiu passat, que podia fer, l'única que ha pogut fer, va ser la de la porteria. Va pagar una clàusula, Deco es va moure ràpid i bé,
molt bé,
perquè no era fàcil convèncer Joan Garcia de venir aquí, no. Perquè a Anglaterra també el volien, i està jugant al Barça. I
el que para i la sensació de tranquil·litat... El joc de peus, o sigui, ahir el Racing quan sortia a pressionar dalt, que el Racing va demostrar que es pot anar a pressionar dalt sense ser l'equip de los Galácticos, i tenia la tranquil·litat de moure la pilota, d'assistir per dintre, d'assistir per fora, de girar d'un costat a l'altre. La seguretat que dona no només a les accions decisives...
No es posa nerviós.
No, mai, és una passada.
Mai, i no és fàcil. No és fàcil, perquè jugar al Barça, o sigui, la pressió que suposa només portar aquesta samarreta...
A mi és el que més por em feia, que no sabria com podria... suportar el joc de peus, sobretot la decisió de sortir rejugant des de darrere, en un Barça que t'exigeix molt. Tots sabien que parava molt, però hi ha aquesta capacitat de llegir la jugada quan han de sortir en defensa adelantades. És un fitxatge...
I para.
I el preu que ha costat. I para. És que és i com va dar la seguretat que dona. És que és increïble.
El debat a la prèvia era si havia de jugar Joan Garcia o s'havia d'apostar per Ter Stegen. Jo em vaig mullar clarament. Crec que s'havia posat o s'ha posat de moda amb molts equips, no només al Barça, que el titular jugui en Lliga i en Champions i el suplent a la Copa, i no ho acabo d'entendre. No? Perquè si més o menys els porters són iguals, val, però si hi ha molta diferència entre un i altre, doncs has de posar el millor. Clar. I en el cas del Barça, crec que ara la diferència entre Joan Garcia i Ter Stegen o Chesney és tan alta, que tu no et pots arriscar a posar a un altre que no sigui Joan Garcia, perquè, mira, ahir, sí, Ter Stegen podia haver aturat aquella pilota, perquè un contra un va bé, però...
Sí, però la para Joan Garcia.
Però la para Joan Garcia. I clar, és fàcil preguntar-te, escolta'm, el Madrid l'altre dia... jugant malament com va jugar el Bacete, si en lloc de Lunin està Courtois, sí, perquè, igual es classifica.
Segur, perquè Lunin no va estar gens encertat en el segon i en el tercer gol. El problema està en que quan tu no li dones aquest caramelet al segon porter, et pot baixar la intensitat dels entrenaments. I tu has d'entrenar durant la setmana i has de muntar partidets, has de muntar finalitzacions, has de muntar diferents exercicis on no pot ser que en un joc tinguis a Joan García, que guanya sempre, i a l'altre costat tinguis un porter desmotivat. Jo crec que per això molts entrenadors utilitzen la figura de la Copa per donar-li minuts als jugadors que menys juguen, sigui porter o sigui un altre tipus de jugador. Però quan Flick, després del Madrid, als jugadors els diu aquest partit és molt important, ho dèiem abans en el bar, no, al jugador no només li has de dir en paraules, has de dir en fets, i va demostrar-lo ficant a Joan García titular, a Lamine de titular, a jugadors titular, per dir, ep, que no ho dic en broma, que aquest partit, aquesta eliminatòria, l'hem de passar.
Sí, i a part, bueno, no és que tingui un problema al Barça, el té Ter Stegen, de fet, perquè al Barça al final, qualsevol declaració pública de Laporta i de Deco, et diuen que té contracte, Ter Stegen, però clar, o sigui, és un contracte molt important, per tant...
Sí, és un contracte, perdona, Ivan, molt important, però el Barça no té la urgència d'haver-se'l de treure de sobre, almenys fins a final de temporada, perquè no necessita fitxar i, per tant, no necessita inscriure perquè ja té tots els jugadors a la plantilla. Això vol dir que entenc el discurs públic de Laporta o Deco, perquè qui té pressa per marxar, si vol jugar, és Ter Stegen. El Barça ara pot aguantar fins a final de temporada amb el que té, i després ja veurem. A l'estiu, òbviament, s'haurà de prendre una decisió.
Que no tingui la urgència no vol dir que estigui còmode tenint a Ter Stegen a la plantilla.
Exacte, jo penso igual.
Perquè Ter Stegen no ha nascut per ser suplent. O sigui, Ter Stegen és titularíssim a qualsevol equip i, a més, ha sigut, i és encara, un porteràs i ha guanyat una Champions amb el Barça, per exemple. Fa molts anys, però l'ha guanyat. Segurament, si no s'han guanyat més, no és per Ter Stegen, sinó per altres circumstàncies. El que passa que el missatge és clar. O sigui, jo crec que el missatge de l'altre dia, d'ahir, és claríssim. Escolta, Marc, si vols jugar al Mundial, aquí no el jugaràs.
Iván, no estoy de acuerdo contigo. Precisamente hace los mismos años que no tenemos portero, los mismos que no ganamos Copas de Europa.
Hombre, pero si algo la liga de Xavi, esa que se gana con muchos partidos 1-0, parte es gracias a Ter Stegen.
Digo Copa de Europa. Si algo nos ha enseñado el Real Madrid, aparte de dar asco balompédico, es que con un delantero centro y un portero ganas Copas de Europa. Solo con eso, lo demás puede ser medianía.
Y con algo más, ¿no?
Perdona.
Bueno, el Real Madrid yo lo he visto ganar Champions.
Barça, ¿no?
Sí, con algo más.
De fet, es la tesis del teu article.
Pero las estrellas de los campeonatos de Europa han sido Benzema y Courtois. Es que Courtois ha ganado varias Copas de Europa ya.
No, y alguna decisión...
Lo que pasa es que no le han dado el título al mejor del partido, porque si no, eso es desnudarte a ti mismo, ¿no? Si en una final de Copa de Europa le das el premio al mejor jugador a Courtois. Pero yo lo he visto a él ganar varias Copas de Europa.
Sí, sí.
Y las que no ha ganado él las ha ganado Benzema.
Sí, sí, sí.
Durante los otros 88 minutos...
Y Casillas y Ronaldo.
Yo los he visto a Arasco.
Y me refería a alguna decisión... extraña a nivel de partida.
Sí,
eso
sí,
me refería.
Sí, sí, correcto. Y más cosas que no sabe aficionar.
Exacto.
Las notas del profesor. Excelente.
La seriositat del Barça. Aquests partits es guanyen amb l'actitud, no amb el nom. La frase és de Flick i és un reconeixement a què va fer el seu equip. Per nosaltres, la sentència també ens permet marcar diferències entre el Barça de Santander i el Madrid d'Albacete. Els blaugrana van viatjar amb tot, van sortir els cracs a jugar quan va tocar. Mai es va subestimar el rival, es va actuar amb màxima seriositat. Els blancs, en canvi, van pecar de supèrbia, deixant cracs a casa, collant només quan anaven maldades i evidenciant que tenen problemes de futbol i d'actitud. El Barça, campió de tot en l'àmbit estatal, recentment guanyada la Supercopa, va demostrar que la fam continua intacte.
Notable!
La persistència de Lamine. No està en el seu prime, no té el gol que pensàvem que ja tindria hores d'ara, no ha arribat al nivell estratosfèric de la passada temporada, però cal començar valorant la seva justa mesura a l'actual versió. Li sortiran millor o pitjor les coses, però hi va sempre. Mai s'amaga, regala controls i cabrioles per al record. No negocia tant els esforços defensius i ho juga gairebé tot. Convençuts com estem que arribarà un millor Lamine, valorem també l'actual. La insistència de Yamal el portarà més aviat que tard a la seva millor versió.
Progressa adequadament.
El guanyar després de guanyar. La temporada passada el Barça va guanyar-ho tot a escala estatal. Lliga, Copa i Supercopa van ser blaugranes. Per com vas caure en Champions, quedant a un minut de la final, la temptació aquest any era centrar esforços a treure l'espina europea, relaxant esforços a la competició domèstica. Doncs res més lluny de la realitat. Superats els egos inicials, el Barça ha mantingut intacta la seva fam. Ja ha tornat a guanyar la Supercopa. És líder a la Lliga i avança en pas ferm a la Copa. Res de panxa plena ni rastre de centrar-se en Europa, on les opcions es mantenen. Esclar, Flick i el Barça s'han marcat l'apassionant repte de guanyar després de guanyar.
Suspens.
Que ens plantegéssim cedir Marc Bernal. Encara sense estar en la seva plenitud física, ahir va deixar gotetes de la seva qualitat. És evident que en minuts i partits tornarà a ser el migcampista que va imaginar, però en un calendari tan carregat com el del Barça, Flick pot trobar Jan Bernal certes garanties per convertir-se en comodí i donar certs descansos als titulars. No es tracta d'esperar que jugui d'inici, però sí que pot ser molt útil en les rotacions, a més d'alliberar Eric per poder utilitzar-lo de central. La sessió pot ser temptadora perquè insinua més minuts, però a mi em pesa més l'escenari de quedar-se. Sense ser titular, Marc Bernal pot tenir rol important en el que resta de temporada al Barça.
Les notes del professor Flaqué, les dades del Fermín Suárez.
Bon dia, Sique. El Barça encadena 11 victòries seguides. Per trobar una ratxa així, ens hem de remuntar la temporada 14-15, entre els mesos de gener i febrer, una ratxa que en aquell moment comença a partir de la famosa derrota de Noeta. Suma aquest Barça de Flick una porteria més a zero, ja en van 10 en 29 partits, 9 de les quals amb Joan Garcia, que va tornar a brillar amb 3 aturades, especialment decisiva la darrera. Puntualitat un dia més per Ferran Torres, que ja suma 15 gols, el que més de la plantilla, i l'únic que ha marcat a les 4 competicions. Lamine Yamal, amb 25 partits disputats, és l'únic de la plantilla en arribar als dobles dígits, en gols 10 i també en assistències 10 més. Ahir Lamine Yamal va crear 6 de les 12 ocasions que va registrar el Barça. Rafinha, una assistència més i ja en van 5, i obrim el capítol Fermín López perquè comença a ser realment seriós. 4 partits seguits assistint. Fermín López, 4 seguits assistint. Cap jugador del Barça ho aconseguia des de Luis Suárez entre els mesos de novembre i desembre del 2019. Són 6 assistències de Fermín López en els últims 4 partits i ja ha arribat a les 10 passades de gol, rècord en un curs des que juga al Barça, superant les 9 de la temporada anterior. I per últim, partit número 150 de Valde amb 22 anys amb la samarreta del Barça.
Hi ha alguna dada que us cridi especialment l'atenció?
A mi, la de Fermín López, per una raó, perquè, o sigui, crec que és titularíssim, no el Barça, ho seria qualsevol equip del món. I ahir va exercir precisament de titularíssim. Partit de Copa, suplent, i surt a solucionar-ho.
A mi el tema Marc Bernal, el no saber ben bé, per mi és el futur mig centre del Barça, però crec que necessita minuts de qualitat, i no sé si els tindrà en el Barça. Jo penso que una sessió, evidentment per tornar en 6 mesos, una sessió en equip com el Girona, jo crec que li vindria fenomenal.
A Marc Bernal.
A Marc Bernal, sí, perquè quin tipus de minuts tindrà aquí? Tenim Pedri i Frenkie, més Eric, que està utilitzant aquesta posició. Marc Bernal, si ha de tornar a agafar aquestes sensacions que vam tenir quan abans de la lesió, perquè és un tros de jugador. Jo em decanto més, encara que sí que és veritat que el podem utilitzar aquí a final, però em decanto més per una sessió i que torni amb minuts de qualitat jugats, i sobretot si és un equip amb el Girona que utilitza una manera de jugar molt semblant al que es trobarà el Barça la següent, perquè per mi, torno a dir, és el futur del mig centre del Barça.
Casado, què us va semblar ahir?
A mi em va agradar sobretot a la segona part, que és quan va jugar a la seva posició natural, que és de pivot posicional. Allà
ara mateix és el cinquè, sisè...
Jo només responc la pregunta del Sique. A mi, a la primera part, no em va acabar de convèncer, perquè crec que la seva posició no és la d'interior, que no té la qualitat per jugar d'interior.
És molt difícil
jugar d'interior, i aquí està Pedri, però de pivot de posicional, em sembla una solució molt bona pel Barça.
Una solució que està per darrere ara mateix de Pedri, de Frenkie, d'Eric...
No, de Frenkie, sobretot,
i de Marc Bernal,
i potser d'Eric.
Però Pedri ocupa també aquesta posició moltes vegades en el mig, i moltes vegades pot utilitzar Pedri amb Fermín i amb Olmo, perquè estem parlant molt de Fermín, que molt bé, però és que Olmo és un altre tros de jugador.
Sí.
A veure com trobem també la manera de poder encaixar moltes vegades a Fermín i a Olmo.
Mires qui entra des de la banqueta.
No,
és Rafinha, és Lewandowski, és Fermín, és Eric i és... me'n falta un que també és titular.
Jo crec que un dels dos, o Bernal o Marc Casado, haurien de sortir cedits aquesta, perquè tots dos no tindran els minuts que segurament mereixen.
Però Casado ja porta un temps ja té certa edat. Bernal, jo crec que els nervis amb Bernal ens hauríem de calmar tots una mica, perquè no, em sembla que té 18 anys.
Bernal està molt bé, és que a mi em sembla el futur migcampista,
i a mi
necessita
també
minuts de qualitat. Ahir va estar fantàstic, a mi em va agradar molt.
Sí, però vull dir, que té 18 anys.
Sí, sí, no, que a mi m'agrada molt.
Que amb 18 anys, si normalment estàs al juvenil A i sí, potser sí, fins i tot al juvenil B.
Sí, jo el que passa és que ens hem acostumat a que els jugadors del Barça se sentin al primer equip molt aviat.
I que ha estat un any parat. No, però, o sigui, és que jo el que vull és que... Lo normal és que vagi a poc a poc. Mira, Gavi.
A mi el que m'agradaria és que sortís per tornar per ser important, com era l'any passat. És que recordem que era el titular l'any passat fins a lesió, i donant exhibicions. A mi em sembla un tros de jugador i que a base de minuts tornarem a tenir. Que ara està en un bon moment, però que tornarà encara més fort.
Va, queden 9 minuts per arribar a la una del migdia, pendents de la roda de premsa de Álvaro Arbeloa.
¡Hombre!
Com que ha començat amb mal peu, un amic seu ha decidit utilitzar el que t'hi jugues per donar-li alguns consells.
Eso es. Yo estoy convencido de que Arbeloa, que cuando era jugador pues era muy, muy, muy de mí. Entonces yo le aconsejo a Arbeloa, primero de todo, que marque territorio. En Madrid hay dos sectores y cuando unos marcan territorio, los otros son dialogantes. Y si tú entras dialogante, los otros marcan territorio. Así que tú no puedes entrar como si fueras el profesor sustituto de una clase secundaria porque te empezarán a tirar papeles. Porque te van a tirar aviones en forma de indirectas de Mbappé, en forma de comentarios de Vinicius. Así que traigo los 10 mandamientos para un buen entrenador del Real Madrid.
Son los 10 mandamientos de Mourinho para Arbeloa.
Efectivamente. Primero, encerrar a Antón Meán en una sala.
Sí. Guafé Mourinho.
Segundo, pillar un jugador que no necesites y señalarlo. Marcar territorio.
Como Pedro León.
Sí. Tercero, enfrentas a los jugadores entre ellos. Así no se van a enfrentar contigo. Cuarto, te quejas de los árbitros. Quinto, te tienes que pegar con todos en el campo. Metes el dedo en el ojo de Marcus Sark, que es el segundo de Flick, y en la rueda de prensa le llamas Sark. ¿Sark? No conozco. Sexto, tienes que llegar a unas semifinales de Champions, aunque sea contra el Apoel de Nicosia, y venderlo como quieres al mejor entrenador de la historia del club. Séptimo, cuando pierdas, sacas a tu segundo entrenador a la rueda de prensa. ¿Quién es el segundo de los segundos? No lo sé. Octavo, hablas solo con los directores del diario y respondes siempre al chiringuito. Noveno, si te preguntan qué nota te pones del 1 al 10, sí, digas un 11. Y por último, continúa la lista. Obrevó, Buzaca, Stark, Fritz, De Blecker, y siempre pregúntate ¿por qué?
¡Bravo! Molt bé. Els 10 manaments de Mourinho a Arbeloa, que en breu surt en directe i l'escoltem al Què t'hi jugues. 12:54.
Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
Una vieja y un viejo van para Albacete, van para Albacete. Y al final del camino el Betancourt la mete, el Betancourt la mete.
Aquests van ser alguns dels missatges que ens van enviar oients al 606-32-72-11, que no en parem d'arribar.
No, és que a més, abans també n'hem ensenyat un altre d'un altre oient que cantava, i el propi oient, el Ramon, ens ha escrit:
¡Hostia, Mudarán, qué grande soy! ¡Había hecho un separador conmigo! ¡Sus quiero, cabrones!
Clar, la gent li fa il·lusió sortir a la ràdio.
I Vanga. Seguim amb opinions, ara, per exemple, de l'Andrés.
¿Qué pasa, maquinote?
Qué contento está uno hoy por la mañana. Pero hay uno que no. Que ayer me estuve fijando en el calentamiento. Madre mía, vaya cara que tenía Ter Stegen. Pobre tico. Se pensaría que iba a jugar. Pero es que, claro, luego termina el último minuto y ve lo que hace Joan... Ese ya sabe que se tiene que ir de aquí si quiere jugar. Vamos, seguro.
¡Barça!
I per últim, el Josep.
Bon dia, companys. El company que està dient que no tenim més Champions no és per culpa de Ter Stegen, podia haver fet més a molts partits i sobretot a Liverpool, companys. A Liverpool, aquells 4 golets, tots se li poden atribuir amb ell. Vinga, macos.
¡Barça!
Per tant, no, és bastant Tim Tio Faja i va contra tu, aquest oient.
No, contra mi no, té una opinió.
No, va contra tu. Sí, no, tu vas contra ell. I tu vas contra l'audiència dels vídeos.
Al bar hem preguntat als espectadors qui era el principal responsable de la situació del Real Madrid. ens ha sorprès la resposta perquè és exactament la mateixa que havia predit el Javi Galiano. Núria, què diu la gent?
Mira, l'he tornat a fer, sí que ara el que t'hi jugues, perquè com que ens havia agradat l'invent, quan hem fet la del bar, que era el YouTube de Carrusel, per tant el públic també és una mica diferent, el resultat era 65% Florentino, un 25% als jugadors i un 10% a l'entrenador. Ara la resposta és molt diferent, hi ha molts vots, sí que la gent li està agradant aquesta enquesta.
Ara l'enquesta és del que t'hi jugues.
Com?
Ara l'enquesta és del que t'hi jugues.
Sí, correcte.
Sortirà Florentino,
màxim
ja us ho avanço.
Màxim responsable de la situació del Madrid, 81 Florentino,
oh. 18
els jugadors i 0-0, eh? 0 l'entrenador.
És que s'han equivocat, perquè traient a Xavi Alonso de l'equació, Florentino ha perdut l'únic escut que tenia. Ara els pals aniran a jugadors i al palco.
Al tanto, amb la portada del Marc avui, 8 meses de pesadilla i foto de Florentino Pérez, la contraportada que escriu el subdirector, Carlos Carpio, el desgaste de Florentino. Al tanto, oh. Al Mundo, portada, lo mismo, 20 años después, Florentino dimitió hace justo 2 décadas en una situación similar a la actual, con el foco en la plantilla. Me queda tan l'article del Fermín de la Calle al periódico, el vestidor del Madrid calla davant el delató d'Arbeloa. El periódico ha constatat amb l'entorn de 3 futbolistes que la recomanació que s'ha transmès als jugadors és no parlar davant d'Arbeloa de res concernent al club. La raó és perquè està posat pel club i és un home de Florentino Pérez.
Tremendo.
Tu has estat jugador i ets entrenador. Això és perillós.
Això fa molt de mal.
Molt de mal.
La principal d'entrenador és la responsabilitat que tingui sobre l'equip.
Ara ho ampliem.
Què t'hi jugues?
Volia comentar amb vosaltres l'article del Iván San Antonio al diari Sport.
Gloriós.
Arbeloa es la desesperación. Si el fútbol es felicidad, el Barça es el reino de la sonrisa. El Madrid es el gesto serio de su presidente, que no sonríe ni cuando es campeón. De hecho, el día que celebraba la 15, dijo, aquí empieza el camino de la 16ª. Por eso somos el Real Madrid. Un club convertido en un número e instalado en la obsesión. Florentino Pérez, alguien acostumbrado a los algoritmos, convirtió el club en una empresa cuyo único objetivo es ser el primero. No importa el cómo, porque solo cuenta la foto final, el trofeo, el titular y la portada. La idea es perversa. Ser feliz es ganar, y punto. Dominar y no disfrutar. La prosa funcionarial como forma de vida en contraposición a la poesía. El Madrid gana como quien se toma un café cargado, subidón rápido, intensidad artificial y la falsa sensación de satisfacción que desaparece al cabo de unos minutos.
Fantástico.
Victoria. 2 portadas, 4 consignas repetidas a través de sus altavoces y al día siguiente, el vacío.
Un genio. San Antonio, grande.
Es triste levantarse al día siguiente de ganar la Champions y solo recordar un número, porque en el fondo es lo único que queda, el número. Esa es la gran diferencia entre un equipo que solo gana y otro que además de ganar, triunfa y deja huella. El triunfo deja memoria y permite que el recuerdo no sea una imagen estática con un trofeo en alto, sino una camiseta alejada del cuerpo enfrentándose al Santiago Bernabéu tendida por Leo Messi.
¿Cómo escribes eso, Iván?
Lo que trasciende es la uña de Sergi Roberto rozando un balón y provocando una remontada tan estéril en el palmarés como inmortal para la historia. El Barça es mucho más que un número, por eso nadie recuerda a sus Champions, pero sí su fútbol.
Toma ya.
¡Vamos!
L'article continua, és espectacular.
Escrius això en calçotets, San Antonio, en calçotets.
O sea, todo lo que no sea el señor Bales darte 50.000 euros más al año a partir de esta tarde es estafar al pueblo.
És un article que...
No el llegeixo sencer perquè així us compreu el diari o la aneu a llegir a la pàgina web del diari Esport, però ja hem fet un spoiler suficient, no, Ivan? No, Ivan, en serio, està superbé l'article. Et felicito.
Gràcies.
Ets un artista.
El Ivan San Antonio es amigo mío,
Sí. Ahí lo... yo lo conozco,
Venga,
gracias.
Va, però obrir la taverna, escoltem la joia radiofònica que sempre ens regala el Santi Ovalle després dels partits del Barça, el que encara no sabeu del Santi. Racing 0 Barça 2.
Santi.
Quin dia més accidentat. L'equip té un munt de problemes per aterrar i estan a punt de desviar-los a Vitoria. Finalment, entre turbulències, aterren a Santander. Arribem al camp i el Barça ja hi és. Què ha aviat avui, no? Pregunto a gent del vestidor. Què ha passat? Ho vols saber per tu o per la famosa contracrònica? Em pregunten. Per la contracrònica, responc. Aleshores, res. La secció ja ha arribat al vestidor del Barça. Entrem al Sardinero. M'agrada aquest estadi. Té un cafè que es diu Dromedario i hi apareix José Mota als videomarcadors. Els porters salten a escalfar i plou a bots i barrals. Ter Stegen i Chesney juguen a les bitlles amb les pilotes. ja saben que no tindran minuts. A un sembla que li afecta més que l'altre. Ter Stegen creia que jugaria. Un detall que m'expliquen. El dia abans, a l'entrenament, Ter Stegen ocupa una porteria i els altres dos s'alternen l'altra. Fins i tot, l'alemany va aturar un penal al partidet. A la roda de premsa prèvia al partit, ja va veure que estava equivocat. Això el farà replantejar la seva voluntat de seguir al Barça? Venen dies intensos. El conjunt blaugrana juga amb la samarreta de la Supercopa. M'estranya. Vés-t'hi acostumant. És la quarta equipació, em responen. Coses del futbol modern. Quatre equipacions i dos d'elles són blaugrana. Aquest any el Barça ja ha jugat amb cinc samarretes. Blaugrana, Kobe Bryant, verda, taronja i aquesta de la Supercopa. Qui s'hi juga és Marc Bernal. Pregunto pel seu futur abans del partit. Si segueix la tendència de l'últim mes, es queda segur. Doncs carpeta tancada. Ha jugat molt bé. Marxa tocant-se la tíbia, no és res. Un cop. Disponible per a Noeta. Pregunto a Flick si ha parlat de l'Albacete-Madrid a la xerrada prèvia al partit i deixa anar la frase que va traslladar l'equip abans de jugar. Aquests partits es guanyen per actitud, no pel nom. Aprofito per parlar amb Flick i li dic que Adrià Albets ja no preguntarà després dels partits. Posa cara trista. Adri, el Hansi també et trobarà a faltar.
Olé.
Bueno. Boníssim, eh? Ho vols saber per tu o per la famosa contracrònica?
Sí.
Interessant el que diu, que Ter Stegen pensava que jugaria a Santander, pensava que seria el porter titular
no
de la Copa.
Sort que no va jugar per l'aturada del últim minut, va ser espectacular.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.